Sempre veus coses i, sobretot, sempre acabes veient coses dels més petits, perquè són els que menys estereotips tenen, són els que més gaudeixen de la pilota i sempre fan coses imaginades que ningú els hi explica que fas, epa, i si això li donem una volta de torca? Bé, doncs sóc un pesat.
Aquest grau d'exigència, ara que s'ha parlat molt amb la pel·lícula que es va fer sobre, sí, la selecció del 92, no? De fins a on pot exigir un entrenador, on és el límit, és a dir, allò del 92 sobrepassa els límits d'aquella selecció espanyola dels Jocs Olímpics del 92, o allò és necessari, entre cometes, si realment tu vols acabar, doncs, al cap de 4 anys, per exemple, Atlanta penjant-te la medalla d'or com a campió olímpic?
En aquell moment era un mal necessari. Jo crec que ens havíem d'endurir mentalment davant dels equips que ens enfrontàvem, equips que ens superaven físicament de llarg, i ens havíem d'endurir físicament i sobretot mentalment. Tot allò que va succeir amb en Dragan Matutinović al 92 era un mal necessari, que jo crec que el rendiment posterior, amb els ors que vàrem conquerir, doncs demostra que era un pas que havíem de fer.
És un element, però, que preocupa, o que tens molt en compte de fins on pots estirar la corda, és a dir, al llarg de la temporada, de dir, a veure, l'exigència ha de ser fins aquí, perquè com em passi i me'n vagi aquí, potser se'n va tot a Norris.
Sempre és un dels grans kits, no? És una de les grans preocupacions dels entrenadors. Ens passarem, no ens passarem? Jo sempre els dic a les meves jugadores de que intento entrenar el menys possible, però a la màxima intensitat, perquè elles tinguin les més hores amb vides personals privades per poder gaudir de la vida, sabent la feina que hem de fer.
Anna Gual.
És molt perfeccionista, es mira tots els vídeos 25.000 vegades, té les coses molt ben estudiades, per tant s'ho treballa tot, i això ens ho porta cap a l'aigua i ens ajuda moltíssim. Té molta experiència, al final era un gran jugador, per tant agraïda de tenir-lo com a entrenador.
Hi ha molt vídeo en els seus entrenaments, Dani?
Hi ha molt vídeo meu, personal. O sigui, jo em veig molt vídeo. El que passa és que no m'agrada avorrir-les. Llavors els hi faig amb comptagotes. I quan els hi faig amb comptagotes, els hi faig tot tallat. O sigui, els hi ensenyo frames de... O sigui, vídeos curts de 10 segons, de 15 segons. Els ensenyo justament el que crec que necessiten saber. Però jo no sóc d'apretar el play i apa, i que corri el vídeo. No.
Tant això ha millorat i molt l'esport, no, Dani?
Sí,
La vídeo... Imagino els primers anys de quan jugaves, d'aquells vídeos, alguna sessió de vídeos eterns, de gairebé adormir-te, no?, en sessions, i això ara, ho controleu molt, de pim-pam, 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 una cosa talladeta.
El videoanàlisi és vital. Jo no sabria entrenar sense el videoanàlisi, no sabria preparar els partits sense el videoanàlisi. Jo sempre dic que el videoanàlisi és una part més de l'staff tècnic avui en dia.
Va, posem-nos d'en peus, el president, Francesc Casabella.
El Dani és un guanyador, és una persona molt curiosa, amb ganes d'aprendre, que és una cosa que a mi m'encanta. Cada gest de les jugadores, cada passi, cada contraatac, cada atac, el mira 10 vegades, el remira, és un perfeccionista. Jo li dic amb tota l'estima, és un malalt del waterpolo, no? Llavors ell vol guanyar, ell va venir i ens van prometre que faríem el màxim per portar aquest equip al màxim nivell. Cap queixa per part nostra, ell i l'equip tècnic de darrere, no només el Dani com a primer, sinó l'Helena Padilla darrere com a entrenadora, com a segona entrenadora, fan que sigui possible tot això, i és un perfeccionista.
Tu et veies a la banqueta, Dani, quan jugaves?
No.
No?
No. No, no, jo vaig fugir corrents en direcció contrària de l'aigua.
Quan va sortir de l'aigua vas dir, ràpid. Adéu.
Vaig fugir, però la vida és increïble i el destí també. I te'n dones compte que molts cops els destins estan marcats. I
què t'hi acaba portant?
M'hi acaba portant una persona que es presenta com a president del Club Natació Sabadell, que em diu que si ella acaba guanyant, doncs jo seria el director de waterpolo del club. Però jo estava entrenant, o sigui, jo estava treballant a la Federació Catalana de Vòlei. O sigui, jo estava ben lluny de l'aigua. Però ja et dic, la vida és extraordinària. Vaig començar sent director de waterpolo del Club Natació Sabadell i vàrem tenir una entrenadora que es va quedar embarassada i a mitja temporada va haver de plegar. I jo a mitja temporada no tenia entrenadors i vaig pensar, bueno, mira, doncs m'hi posaré jo per 4 mesos, m'hi poso i ja està. I a partir d'aquell moment vaig palmar, perquè va ser...
Et va agradar molt, allò.
Em va ser propar-me a l'aigua i ja està. No vaig voler... Bueno, fins ara. I no sortiré d'aquí, ja t'ho ben prometo.
És a dir, que això va per llarg, eh?
Això fins que et mori.
Fins que et mori.
Sí, sí. Això m'encanta.
Que vagi per molt llarg, llavors. Que vagi per molt llarg. Hem parlat de l'exigència dels entrenaments i parlem de físicament. La gestió emocional d'un grup, d'un vestidor, com t'ho fas? És a dir, hi ha suport extern, treballeu amb psicòlegs, us ho feu vosaltres mateixos? Com és la gestió emocional d'un grup durant tants anys, o tantes setmanes, tants mesos, amb tanta exigència?
Doncs ens intentem parlar molt. Jo tinc tots els meus sensors activats quan estic amb elles. Els hi miro les cares, els hi miro gestos, els hi miro absolutament tot. Per intentar treure informació i bé, evidentment hi ha moments bons, moments no tan bons, però amb l'esport creure que tot serà un camí de roses és una mentira absoluta. O sigui, hi ha moments que s'ha de patir i s'ha d'aprendre i realment una de les coses que m'encanta d'elles és que m'ajuden a aprendre constantment.
Clar, aquí la complicitat amb la jugadora que abans parlàvem, clau perquè no tingui prou confiança com per dir-te...
Però no la tenen.
Aquesta setmana... No la tenen?
No la tenen. Divendres, per exemple, jo vaig marcar entrenament. Ahir a la tarda. Ahir a la tarda vaig marcar entrenament. I les noies... va venir la Clara, que m'ha dit... El vestidor no s'ha pres massa bé, això, eh? Dic... Noies, és que no ho entenc. O sigui, ens juguem la vida el dia següent contra Olympiacos. Total, que m'ho vaig fer bé per enganxar amb una altra jugadora. I la pobra bueno, es va desfogar amb mi i em va dir, és que no puc més, és que prefereixo anar-me'n a una terrassa a prendre'm una cervesa amb l'equip que no torna a entrenar. I dic, mira, si heu d'anar a fer un cafè encara, però una cervesa ni la copis.
Que tu no em feies de cerveses quan jugaves,
no, nani. Pas, no, perquè no m'agradava. Feia més gin tònics.
Més gin tònics que cervesa, però això ja era qüestió de gustos, no pas perquè tu prohibissis, diríem, en primera persona. Va, una pregunta del president cap a tu.
Pregunta, què més hem de fer, no? Ell sap que ho fem tot, què més hem de fer i a què més hem d'aspirar, no? Segur que contesta que pas a pas, amb la qual ja us adelanto el que segurament dirà, no? Partit a partit.
Què més hem de fer, Dani?
Doncs seguim aquesta línia i seguir creixent. Encara hi ha coses que podem fer millor i, evidentment, com diu el president, pas a pas, ara ens tocarà les semifinals i hem de seguir jugant d'aquesta manera excel·lent. Si podem millorar algunes fases del partit, doncs encara ens ajudarà més per poder arribar a aquestes hipotètiques finals que tant somiem.
Tu tens contracte l'any que ve?
Jo acabo contracte aquesta temporada. Tinc una temporada més, però això el 31 de maig es decideix si seguim junts o no seguim junts.
I fa pinta que seguireu junts?
No sé, ells no m'han dit res de moment.
I tu a ells?
Tampoc. És que estem molt concentrats.
Concentrats en la final de 4.
Amb la feina.
Però no vol dir res. Vull dir, tu estàs a gust o no?
Home, jo estic molt a gust. Estic molt a gust. Jo crec que ens hem trobat, però saps perfectament com és la vida. Saps com és la vida, saps com és el món professional, saps com van el tema de les ofertes en el món de l'esport. Vés a saber si a lo millor guanyem... Imagina't, jo què sé, que guanyem la Champions, el president diu, escolta, jo hem fet tot, així que, jo què sé, canviem d'història i faig un altre nou, perquè tu ja no pots fer res més, jo què sé. Vés a saber.
De fet, te'n vas anar un any a Egipte, tu, a entrenar, no?
Al Caire.
Al Caire.
Sí.
O sigui, vas trobar allà.
Em vaig trobar a mi mateix. Em vaig trobar a mi mateix. Em vaig trobar un grup de gent malalta, també, pel waterpolo. Una lliga egípcia molt ben muntada. I, sobretot, em vaig trobar a mi. Vaig posar ordre a la meva vida, amb molts pensaments, i vaig tornar nou.
Segurament és l'últim lloc que, no, que dius waterpolo que relacionaria, però en canvi et vas trobar un nivell prou interessant perquè tinc entès Egipte, no?
Molt bo, el nivell hi ha egipcis increïbles, d'un talent. El talent és innat a tot el món, independentment del que fem. només s'ha de trobar. I jo vaig anar allà amb tota una il·lusió que em van presentar, els vaig anar primer a conèixer, vaig veure les instal·lacions que eren increïbles i vaig dir, carai, aquí hi ha una facilitat per treballar extraordinària. I m'hi vaig aventurar amb tota la quantitat d'aprenentatges que em vaig portar extraordinari. Com és el tema del paleo, que fins que em vaig donar compte que els estava destruint. Però a més literalment.
Sí, eh?
Sí. I vaig haver de canviar tota la meva metodologia d'entrenament. Ho vaig haver de canviar tot perquè els estava destruint.
Vas veure que allò no anava enlloc.
No aixecava en cap, o sigui, veia que anàvem a perdre tot. I...
Perquè a nivell de disciplina, són tant o més que aquí disciplinats o més valigabalades?
És que és una ciutat caòtica i la disciplina sí que té la intenció d'intentar arribar a temps, per exemple, per mi disciplina és arribar a l'hora, però és que clar, és que el Caire, el tema del trànsit és fora de lo comú.
Has de sortir una mica abans, no?, per arribar.
I tot i així, no sé si arribaràs el dia següent.
Ho intentes i a veure si hi ha sort. La pregunta més complicada, crec jo, és de la capitana, de la Clara.
Allà.
Crec que és la resposta, però vull sentir-li dir. Li preguntaria que què prefereix, que l'Espanyol jugui per sempre a segona divisió i que nosaltres guanyem la Champions, o que no la guanyem i l'Espanyol es quedi primera, però allò sempre fa ganar el descens.
Mira, és que ha arribat un moment que he deixat d'escoltar. No sé ni què m'han preguntat, perquè és que sempre estem igual, saps, amb la Clara?
Comparant, o sigui, amb l'Espanyol, no?
Sempre estem, cada dilluns, sempre al debat. Jo per això crec que em passo inclús una miqueta amb el paleo dels dilluns, perquè la Clara em fa apretar-les una miqueta més.
Per tant, no respondràs.
No.
Avui ha guanyat l'Espanyol. De fet, portes dos caps de setmana consecutius.
Sí.
Que amb la Copa i avui, que també he fet i fotut amb el postpartit i tot, el partit de l'Espanyol te'l foten a mala hora, Dani, a les dues. El Dani, que comenta els partits quan pot també a Catalunya, sí, Catalunya Ràdio, te'l foten, sí, a les dues i t'han xafat els dos últims de l'Espanyol.
I els dos han guanyat, o sigui que jo no sé si tornaré a la
transmissió. Que no cal que tornis, no?
L'estrogança, exacte.
Has vist alguna cosa del d'avui o no?
No, Dani? Zero.
Zero, eh?
No he vist res, no, avui no estic massa a waterpolo perquè he estat mirant el partit de l'Horizonte contra el Grifada, que han jugat a les 5, també ara estava veient el Sabadell amb el Roma fins que venia cap aquí, o sigui que no, avui és waterpolo total.
Del futbol hi ha coses aplicables al waterpolo o no?
Jo diria que al revés, del waterpolo hi ha coses que podrien aplicar al futbol, que és el nostre sacrifici en el dia a dia, sobretot en l'hora dels entrenaments. Jo, que ja saps que he treballat a l'Espanyol, que he estat directiu de l'Espanyol, hi ha entrenaments on jo veia els futbolistes que sortien al camp d'entrenament i tornaven i no havien ni suat. Jo això no ho entenc. Primer, com a esportista, que normalment tots els entrenos sempre he acabat ben cansat, i amb el futbol a vegades tinc la sensació que falta més entrenament, però vés a saber. Jo vinc d'un altre món, que estem com una cabra, nosaltres entrenem massa, possiblement.
Tens bon record de la teva etapa a l'Espanyol com a directiu, o també no fent, formant part o sent el responsable de l'oficina d'atenció al jugador? En guardes bon record?
Molt record, unes vivències, uns aprenentatges increïbles. Sí, és una meravella haver viscut el futbol de dins, i sobretot amb els amics que em queden de per vida gràcies a aquella experiència.
T'hi veus tornant algun dia o no, a treballar per l'Espanyol?
Mai.
Mai?
Mai.
Prefereixes continuar com a aficionat?
No, és que jo vull ser entrenador de waterpolo tota la meva vida, s'ha acabat. Jo he trobat la meva vocació, o sigui, és el meu ofici, no és una feina. O sigui, jo m'aixeco cada matí ben feliç d'anar a veure les meves noies, com si han de ser els meus nois, com si has de tornar algun dia a entrenar en un equip masculí. No, això és una meravella. Realment estic immensament feliç de ser entrenador de waterpolo.
Ara, quan hi hagi una gran competició, que et continuïn cridant de Televisió Espanyola per comentar els partits.
Bé,
o no?
Espero que algun dia deixin de cridar-me, perquè voldrà dir que sóc seleccionador d'alguna selecció, cosa que és aquí un dels meus grans somnis, no?, de futur, poder ser entrenador d'una selecció i poder tornar a viure mundials, campionats d'Europa i Jocs Olímpics amb un equip potent per poder seguir guanyant medalles.
Sigui l'Espanyol o no sigui l'Espanyol, d'una selecció masculina o femenina que et vulgui,
exacte,
com a entrenador.
Exacte. La que toqui.
per poder viure els Jocs Olímpics una altra vegada des d'una altra posició, en aquest cas des de la banqueta. Ho heu celebrat al club o cadascú per la seva banda avui, aquesta classificació?
El president ens ha fet anar al club per fer un pica-pica totes juntes i hem estat una hora i mitja bé, felices elles. És que és tan maco quan guanyes, quan els objectius es compleixen, la felicitat de la gent, perquè és el que et dic, el cansament, el sacrifici és tan gran en el dia a dia que a vegades també ens mereixem alguns petits carmelets com avui.
Ha marcat el València, Ballera.
Ha marcat el València amb un gol en pròpia porteria de Zubeldia, ara fa un parell de minutets. València 1, Reial Societat 0, amb una cavalcada de Samuel Lino per la banda esquerra, ha arribat molt forçat a dins de l'àrea, però ha posat una centrada boníssima, l'esperaven Castillejo i Hugo Duro. Zubeldia només tenia l'opció d'intentar tallar l'esfèrica, perquè si no jo crec que hauria estat gol igualment, però no ha pogut controlar la força, a més la direcció ha anat cap a la porteria, cap a la seva pròpia porteria, i ha acabat entrant. La veritat és que ens han ensenyat una repetició càmera lenta, i és boníssim perquè quan la toca Zubeldia, al cap d'una mil·lèsima de segon ell mateix sap que ja l'ha pifiat, i que va cap a dins la pilota, però la pilota encara no ha entrat, però ell ja es desespera perquè no hi pot arribar. Queda ara mateix 30 segons més l'afegit pel descans, València 1, Reial Societat 0.
Sortiria provisionalment com a mínim de la zona del descens amb aquesta victòria al València. Dilluns hi haurà paleo, Dani, o no?
Dilluns hi ha festa, dimarts i dimecres ens tornem a retrobar dijous.
Per tant, si hi ha festa dilluns, ja el paleo no s'arrossega un altre dia.
No s'arrossega, no, perquè si el dijous fem paleo, el dissabte partit de Lliga...
Potser no t'asseus tu la banca.
Exacte.
Si alguna diu, mira, molt bé, hem anat a la Final Four, però prou.
No, però elles ja saben, ja els he dit, ara teniu 3 dies de festa, això no passa mai, això passa al futbol, amb el futbol això no passa mai. I ja s'han sobtat moltíssim de tenir 3 dies de festa, però ha estat un mes horrorós, el mes de gener també vam apretar molt per arribar amb garanties aquest mes de febrer boig, i ja els he dit, prepareu-se, perquè dijous ens anem a fer peses, divendres anem a fer peses, dissabte tenim partit d'allí contra Terrassa, i ja l'altre dilluns, que començaríem amb el paleo, ja totalment en modo bèstia activat de cara a arribar a la Final Four.
M'agrada molt per la comparació que feies amb el futbol, tu que ho vas viure allò molt, molt, molt a prop de l'exigència dels entrenaments del futbol comparada amb el waterpolo. Què et deien els que feien els entrenaments de futbol, és a dir, el cos tècnic del futbol, per justificar-te quan tu els hi deies, hosti, però que bé viviu, o alguna cosa similar, no? Comparat amb el waterpolo.
Amb els tècnics, jo no els hi deia mai res, als tècnics només faltaria, respecte a totes les professionals, però era al revés, eren els jugadors que em venien i em demanaven, alguns no diré noms, em demanaven que els hi fes un pla de peses per poder-ho fer a casa, o amb els clubs que hi anàvem, clubs privats que anaven a la tarda. I els deia, home, nois, però si teniu un gimnàs aquí ple de màquines al costat de la gespa, dius, ja, però no, volem que ens ho facis tu. I, bueno,
coses... No havies descobert el paleo, llavors, encara, o sí?
No l'havia descobert encara.
Càstima.
No l'havia descobert. Era més de pesa pura. I jo crec que, clar, en aquella època que jo encara estava en actiu, els jugadors veien pues, físicament com estàvem els waterpolistes, i jo recordo un que, malauradament, i que em pot descansi en Dani Jarque, que em deia, diu, Dani, però no creus que si jo volum, a nivell de volum muscular, després em pot fer més lent, no?, com a defensa central? I jo li deia, dic, seràs més fort i seràs més potent. I, bueno, vam fer coses conjuntament, vam entrenar junts, i ell sempre deia que a l'hora del contacte, del salt, ell es notava molt més fort, es notava més... que guanyava moltes més lluites d'aquestes que tenia el pare dels partits.
Mira, avui l'Espanyol ha marcat en el minut Jarque, que és sí, la segona vegada que passa, un gol de Coutinho, i sí, avui sí. El primer gol de Braithwaite ha estat al minut 21, el minut Jarque, que és de les coses més meravelloses que passen a Cornellà al Prat, i que passarà de generacions en generacions, i per sempre més el net o el fill petit preguntarà, i per què aplaudeixen ara aquesta gent? I li podràs explicar, mira, perquè hi va haver un capità de l'Espanyol que malauradament va morir morir molt jove i que seria Dani Jarque, i aquestes coses no s'haurien de perdre mai en el món de l'esport. Ja sé que cada cop més màrqueting i no sé què, però que també l'essència es mantingui en minuts 21 com aquest de Dani Jarque.
I fixa't en les coses del destí, que és curiós en el partit d'avui, que el dijous amb el Barça li van marcar dos gols. I avui un exjugador del Barça li diu que t'han fotut dos gols tu, o sigui, això és fantàstic.
Com la deixat anar aquí al final.
No sabia com fer-ho, la portava preparada.
Crec que ja m'estan acomiadant, deixa'm dir-li.
Doncs mira, afegiré encara que avui llegia a Twitter que hagi marcat més gols amb l'Espanyol que amb el Barça. I va jugar uns quants partits més amb el Barça que amb l'Espanyol, eh? Sí, ja ha marcat un gol més que amb el Barça, que van ser 6, sí. Mm-hmm.
Bon rendiment de Martin Braithwaite aquest any amb l'Espanyol. Dani Ballar, ha estat un plaer,
ja
moltíssimes gràcies. Sí.
Ha estat treure el tema aquest i ja està. Com es nota que...
Ara ja et deia que et volies convocar a una sessió de Paleo.
Com es nota que sou
culer, i no estem, carai. No estem per una sessió de Paleo.
Bueno, perdó.
Un plaer, molta sort. Quan es toqui l'Horizonte ja et trucaré. Quan és el sorteig, se sap o encara no? No té data.
A lo millor és dilluns, però com que hi ha molts directius de la Lliga Europea que estaran viatjant el dilluns, m'han dit que és possible que dilluns no sigui dimarts. Veurem.
Doncs esperarem el sorteig i molta sort en aquesta final a 4. Tant de bo sigui a Catalunya.
Gràcies.
El Dani Ballar, entrenador del Centre de Natació Mataró, al Superesports de RAC1. Descansa més talla, Ballera.
Amb l'avantatge per València, aquest 1-0, amb el gol de Zubeldi en pròpia porteria. València seriós, ordenat al darrere, la Reial té més la pilota, potser s'ha apropat més també a l'àrea contrària, però el València ha aprofitat un contracop per fer mal i de moment marxa a les que ens guanyen.
Fem una pausa i ara tornem.
RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de panyo fruits. Una llet al mandrina, galetes pol en pipa, una rajola de xocolata Joulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra'l ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier. RAC 1. Tots som 1.
Bauhaus, tot el que imagines per la reforma del teu bany i cuina. Si ho busques, ho
tenim. Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique. Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Superesports amb Xavi Puig. Ever since I was young, coming up. I was marching to a drum, brat-a-dum. I was focused on me, one. Now I wish that I could hold someone. So tell my mama I love you, call my baby sister. Shoot a hug and kiss her, cause life is just a mystery. And it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? This life is one big symphony. This night is one for you and me. I'm a strings and so glad I got you next to me. I'm the chords and you're the melody. This life's one.
5 minuts i les 10 de la nit, Superesports a RAC1, després de xerrar una bona estona, de passar una bona estona amb Dani Ballar, amb l'entrenador del Centre Natació Mataró, que avui s'ha classificat per la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo, igual que també ho ha fet el Sabadell. Per tant, Sabadell, Mataró, Horizonte, que com ens deia el Ballar, serà el que li tocarà al Mataró, l'Horizonte italià, l'Horizonte de Catània, i el Duna Ibaros hongarès, els quatre equips que jugaran la final a 4, i com també ens explicava el Dani Ballar, Sabadell i Mataró, que proposen una candidatura conjunta per acollir aquesta final a 4 que jugaria a les instal·lacions del Centre Natació, del Club Natació Sabadell. Veurem si acaba venint cap aquí. S'ha mostrat molt convençut l'entrenador del Mataró que això serà així i que aquesta final a 4 la tindrem a Catalunya. Per tant, que els aficionats del Sabadell i del Mataró no hauran de desplaçar-se gaire lluny per poder assistir en aquesta final a 4 del waterpolo. El descans a primera, aquesta victòria del València, 1-0 contra la Reial Societat. A segona, com tenim la cosa en joc, Molló?
Doncs un festival de gols. A Miranda, el descans, Mirandés 0, Leganés 0, i Sporting de Gijón 0, Tenerife 0. O sigui que, de moment, no s'estan divertint, almenys pel que fa als gols, als espectadors que són el Molinón i Anduba.
A la Premier està jugant el Liverpool després de la patacada de dimarts contra el Madrid.
I no se n'està refent, precisament. Empat 0, el camp del Crystal Palace. No és un estadi fàcil, Vieira és un entrenador que acostuma a fer bons resultats contra els equips grans. Crystal Palace 0, Liverpool 0, 8 de la segona part.
També tenim partit a aquesta hora a la Sèrie A, Itàlia, i també a la Ligue 1, a França.
A Itàlia està jugant el Lecce, Lecce 0, Sassuolo 0, minut 6 de la segona part, i a França està jugant el Montpellier, Montpellier 0, Lens 1, guanyant el Lens. Abans l'Olímpic de Lió també ha guanyat 1-3 al camp de l'Angers. El Lens, recordo, tercer classificat, ara mateix se situaria empatat a punts amb l'Olímpic de Marsella i només a 5 del Paris Saint-Germain.
A la Lliga Femenina de Bàsquet s'ha acabat el partit del Barça-Sant Feliuenc.
Sí, victòria clara, gairebé una tova, ha guanyat de 18 l'equip blaugrana, Ciutadella Laguna 65, Barça-Sant Feliuenc 83.
I resultats definitius ja a l'hoquei Lliga Masculina, en els partits d'aquest dissabte, Calafell 6, Sant Cugat 3, Vilafranca 1, Voltregà 2, Caldes 2, Girona 5, Alcoi 3, Noia 5 i Igualada 0, Arenys de Munt 1. Demà tertúlia cap a les 9 de la nit quan acabi la transmissió del Barça, de l'Almeria-Barça, amb els 7 equips catalans, amb representants dels 7 equips catalans que disputaran la setmana que ve la Copa del Rei a Calafell. I a l'hoquei Lliga Femenina teníem pendent un final, el Picat 3, Fraga 1, i encara la segona part, arrencat a les 9, el Vigas i Riells 1, Mataró 2. Aquest és Simeone, acabat el partit després de l'empat a 1 avui al Bernabéu contra el Real Madrid, en declaracions a Dazón, entre d'altres a Ronaldo, Villa i companyia, que li feien preguntes.
Nos está escuchando ya el Cholo Simeone. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Justo lo primero, estábamos comentando ahora mismo esta jugada, así que empiezo yo por ella y ahora enseguida les dejo a ellos que le pregunten. Simeone, para usted, ¿era roja a Correa?
Bueno, los tres chicos que están ahí han jugado al fútbol y entienden de que un contacto no es un golpe. Rudiger mide 1,94, si no me equivoco, y un golpe tan brutal como aparentemente fue lo deja sentado, que enseguida se levanta, porque si siguen viendo la imagen, enseguida se levanta. Puede ser amarilla, puede ser amarilla, pero sacar a un jugador por esa situación, no quedarían jugadores dentro del campo, porque hay gestos que a veces suceden, y que evidentemente esta vez no jugó a favor nuestro, lo entendemos, se repite, es normal, se está haciendo normal, y eso no está bueno, y estaría bueno que podamos competir todos de la misma manera.
Ronaldo, para ti sí que lo era.
Sí, pero bueno, hay los partidos, hay muchos errores, ¿eh? Yo creo que en esta última toma, que se ve desde de una toma muy, muy por encima, se ve un gesto muy claro de codo, ¿no? De codazo, ¿no? Y luego la fuerza, lo que decía, no se puede medir la fuerza la que la hace. En televisión, por eso yo creo, y el árbitro estaba muy cerca, pero bueno, esto el VAR no va a quitar los errores en el mundo del fútbol, va a disminuir muchísimo, pero bueno, van a seguir teniendo errores, creo.
Yo creo que el VAR expone mucho más los errores, al final todos terminamos viendo todo. Ayer veíamos el partido del Elche también, ¿no? Con situaciones complicadas en la primera expulsión del chico del Elche, la jugada no se sabe si va para el gol, para afuera, para dónde, pero termina siendo expulsado. La jugada previa al gol de la último, del último penal, que fue penal. También viene precedida de una situación de un apoyo y no de un golpe del jugador del Elche para con el del Betis. Pero bueno, son situaciones que hay que aceptar, estamos dentro del juego, tenemos que ayudar, porque de esto se trata. Si podemos ayudar todos, todo va a ser mejor. Hay veces te viene a favor y hay veces te viene en contra. Pero bueno, cada vez que venimos acá no nos toca a favor.
David Villa.
Hola, mister. Yo quería preguntarte si realmente hoy el fútbol ha sido injusto con el Atlético de Madrid. No hablo solo del punto, hablo de dos jugadores lesionados. Esperemos que, parece que uno es una imagen fea, esperemos que no sea muy, muy grave. Reinildo, quedarse con uno menos, con una expulsión, pues bueno, pues llamémosla rigurosa. Adelantarse en el marcador, toda la situación. Yo creo que lo hemos venido diciendo en la transmisión, que hoy el Madrid no haya tenido frescura en los últimos metros es mucho mérito del Atlético de Madrid, que ha defendido bien. Si crees que ha sido, con todos estos términos, ya no solo por el empate, injusto hoy un poco el fútbol con el Atlético de Madrid.
No, nos quedamos con la sensación de querer ganar el partido, ¿no? Encontrándote con uno menos allá por el 70, creo que fue el gol, 70 y pico. Faltando poco, evidentemente está cerca de la victoria, pese a saber de que el Madrid, sobre todo en los finales del partido, es muy fuerte, tiene mucha seguridad, confía mucho en lo que hace y es peligrosísimo. Apareció la lesión de Reinildo en el primer tiempo, nos repusimos a la lesión de Reinildo, desgraciadamente lo vamos a perder por un tiempo importante, un chico que da el alma, absolutamente el alma en cada pelota, y va a ser una pena el tiempo que no nos pueda acompañar. Después nos repusimos también de como se llama, de la expulsión. Pudimos jugar en 5-3-2, jugamos en 5-4-1, terminamos jugando en un momento 5-4-4. Dejamos en campo a Carrasco, a Griezmann, a Lemar, a Morata, para ver si en algún contragolpe también podíamos ganar el partido. Lo defendimos bien y yo no tengo ninguna duda que hoy los hinchas del Atlético de Madrid se van contentos, orgullosos del trabajo del equipo. Y bueno, a seguir en nuestra línea, que post-mundial está siendo buena, y a esperar repetir un buen partido con el Sevilla el sábado.
Y la última, se la hace Mista.
Hola, mister. Simplemente, bueno, primero felicitarle por el punto, creo que ha sido un punto maravilloso, y sobre todo, bueno, creo que se ha merecido más, sobre todo por lo que se ha visto, y sobre todo preguntarle por Reinildo. Hemos visto una imagen muy fea de él, no sé si tiene alguna información que nos pueda decir de la gravedad o no, del tipo de lesión que puede tener.
No, mejor que hoy. Que lo exprese directamente el doctor, pero sí, es una lesión importante. Ya contará lo que ahora han hecho en el hospital. Y nada, una pena estar cerca de él. Mucha fuerza, nos ha pasado a muchos cuando nos ha tocado jugar este tipo de lesiones. Y nada, hay que estar fuerte. Y se vuelve de la mejor manera en 5 o 6 meses, se vuelve.
En 5 o 6 meses se vuelve, diu Simeone, de Reinildo, perquè l'Atlético de Madrid, Molló, ha fet comunicat, sí, sobre la lesió del defensa dels matalassers.
I malauradament és una ruptura, el lligament creuat, per tant, doncs sí, ja és això, vaja, que se li acaba la temporada i allò, punt per la temporada que ve.
No trucarem a Bermúdez.
No.
Malauradament per Reinildo i pel doctor Bermúdez, que ha fet una, sí, ha fet una observació errònia de la lesió.
No podrà fer ni la pretemporada, vull dir, estarà allò justet.
Sí, 6 mesos llargs, sí, avui sí. N'hem parlat, de fet, d'aquesta, sí, sí, de lesió amb la jugadora de l'Uni Girona, Irati Echarri, aquí al Superesports, d'aquest lligament creuat anterior, del genoll esquerre en el cas d'Irati, del genoll dret, no?, en el cas de Reinildo.
I ja que parlem de tuits, l'Atlètic de Madrid ha penjat un altre amb una fotografia de la cama de Correa amb una ferida, entenc que d'una entrada de Nacho, en una acció a la contra que hem comentat durant la transmissió, i dient, así está nuestro agresor, o la pierna de nuestro agresor, entre cometes. Dient, doncs mira, aquí en Nacho no ha passat res i mireu com té la cama Correa. Bé, jo crec que no té res el pit Rüdiger, que és d'on ha rebut el cop de Correa. No té ni un muradet.
Continua estant escalfadet el derbi, més post-partit que no en el partit en si. Sí. Tant en el de Copa com avui també en aquest de Lliga, també o Black Veia que la tele ha dit que el proper dia potser ja començaran a sortir amb 10 jugadors al Exacte. Camp quan juguin contra el Real Madrid. Per tant, a nivell de declaracions sí que la cosa ha acabat un punt escalfadeta. Mourà la banqueta, ara de seguida cantem canvis que prepara el València, guanyant 1-0 al seu partit, i també la Real Societat en aquest partit que està a punt de començar la segona part a Mestalla. Pol Prats, bona nit.
Hola, bona nit.
Fem una última actualització al Superesports. Per on la vols començar?
Doncs mira, ara que parlaves de declaracions, parlem de declaracions en aquest cas de la política espanyola. El PP posa cullerada en la picabaralla entre PSOE i Podem sobre l'enviament d'ajuda militar a Ucraïna. Avui la ministra de Podem, Ione Belarra, ha tornat a insistir que enviar armament és un error. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijo, hi ha sucat pa assegurant que si ell fos el president no permetria que hi hagués mala maror entre els membres del govern.
Yo nunca tendría en mi gobierno a ministras que se dicen unas a las otras que solo presentan propuestas para el relato. Y yo nunca tendría en el gobierno ministras que le dicen a los ministros que sus declaraciones parten de la ignorancia. Y desde luego nunca consentiría que una ministra me diga que no aguanto la presión.
Feijóo ha evitat parlar de forma directa del debat de la pròxima moció de censura de Vox que es presentarà dilluns al Congrés. Això sí, ha apel·lat a aconseguir una majoria àmplia. Qui sí que s'ha referit a aquesta moció de l'extrema dreta és el líder del PSC, Salvador Illa, ha assenyalat el líder dels populars com a corresponsable de la iniciativa.
Hay que tomarse en serio a la ultraderecha, esto no es para bromear. Y hay que también tomarse en serio a la derecha. A la derecha que habla con ellos, a la derecha, señor Feijóo, que se sienta con ellos, y a la derecha, señor Feijóo, que gobierna con esta ultraderecha.
El PP ja ha confirmat que s'abstindrà i, per tant, no donarà suport a la candidatura de Ramon Tamames, de 89 anys, i exdiputat del Partit Comunista Espanyol. Hospitalitzat també un home de 49 anys que aquest migdia ha tingut un accident mentre feia parapent entre Blanes i Palafolls. L'home veí de Blanes a la Selva ha topat amb una línia d'alta tensió i l'aparell s'ha enredat amb un cable elèctric. A causa d'això, el parapent s'ha incendiat i el pilot ha caigut al riu Tordera. Ara està ingressat a l'Hospital de Mataró amb pronòstic reservat. I acabem amb un últim punt de trànsit. Un accident a aquesta hora ha tallat dos carrils a la Ronda de Dalt sentit Nus de la Trinitat. L'accident ha passat a prop de la sortida de Vallcarca, la número 6, i hi ha 3 quilòmetres de cua.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Passen 7 minuts gairebé de les 10 de la nit. Han fet canvis tant a la Reial com al València, Gerard.
Sí, abans l'ocasió. Ocasió clara ja de la Reial Societat. Només començar la segona part. Lenormand, a la sortida d'un corna, han fet el trenet els jugadors de la Reial Societat i Lenormand sol ha pogut rematar amb la cama esquerra. L'ha hagut de treure corna amb Mardashvili. La pilota anava tova, lenta, però ben col·locada, i Mardashvili s'hi ha hagut d'estirar. El segon corna, per cert, es pica sense conseqüències. Un canvi per Barba. Ha entrat Àlex Sola, substituint Barrenetxe a la Reial Societat. Ha entrat Comert, substituint a Gabriel Paulista al València. A mi em sembla que ha de ser per lesió, perquè si no, un canvi a l'eix de la defensa. Epa. Compte penal! Penal a favor del València, comès per Àlex Sola, que acabava d'entrar al terreny de joc. Per mi el penal és clar, eh?
Ho
per
ha
mi
fet
el penal
molt
és clar.
Bé Hugo Duro, sí. O sembla clar el penal?
Per mi és clar, fa caure Hugo Duro entrant dins de l'àrea per la banda dreta. Hugo Duro que agafa la pilota i diu: me l'han fet a mi, jo el llançaré.
O al pati.
Veurem què hi diu la repetició de la jugada, però és que Hernández n'està molt segur, eh? El veig molt segur. Sí. Ara diu que sí, que li han de confirmar a través del VAR, però vaja, a mi em sembla que entra destemps i gairebé és un penal que faria més un davanter, no? O algú que no està acostumat a...
Ui, no toca!
No. Jo diria que no, eh? Doncs mira, ens ha enganyat Hugo Duro. Mira que va cap al bar. Ui, quina piscina d'Hugo Duro.
Però com fas piscines?
Això? Com fas això?
Encara no m'han entès els jugadors.
Com fas això amb el bar?
Que no m'entenen.
A veure... o sigui, et diré una cosa. Però clar, és claríssim.
Hi ha un contacte amb la cama.
Amb la cama...
Sí, però per mi no és suficient per xular penal.
No, hi ha, és que no hi ha, no, res, no hi ha penal.
És que
des d'aquí, no. És que és l'altre. És des de la presa primera que...
Sí, mira, aquesta pot xiular-lo, eh?
Clar,
sí. Mira des d'aquí.
Sí, mira des d'aquí, sí, però és que... Però clar, aquí no es veu exactament si hi ha contacte o no. I en la lateral i en la frontal que ens ensenyen...
No li toca, és que... no. Posa el peu i l'altre és el que s'acaba llançant.
Sí, aquí...
Mira, no hi ha penal. Anula el penal Hernández. González, per cert, el VAR va de cognoms avui, repetits. Doncs la veritat és que Hugo Duro ens ha enganyat a tots.
És una droga, això?
Hauria de ser groga, jo crec, però no sé si l'ensenyarà. per què no és groga? La pot ensenyar, no,
Mulló? Sí, clar, quan va veure el monitor, ell xiula el que, que vol.
Doncs ja, ja és una groga com una catedral, però
si
claríssima.
Si va xiular espanal és perquè s'ha llançat el jugador.
Però claríssima la groga.
Perquè consideres, pot ser, que aquest contacte mínim que hi ha no és suficient per xular penal.
Ja ho tenia clar, que no era penal i demanava groga abans que decidís el VAR per haver-se llançat a la piscina Hugo Duro. Hugo Duro tampoc no, vaja, evidentment, no protesta un cop el VAR l'ha enxampat.
Com ha agafat la pilota ràpid,
I ja dic jo, amb el dit índex, jo el pico, sí. No ho sé, no entenc encara el que ha fet Hugo Duro, tenint en compte... és claríssim que s'ha llançat a la piscina.
Mira, tenim acte de l'expulsió de Correa en el derbi madrileny. A minut 64 el jugador Correa fue expulsado por el siguiente motivo: golpear con el codo a un adversario sin estar el balón en juego. Sí, és la definició exacta del que ha passat.
Per cert, que quan el Pipo Baraja s'ha lamentat de la rectificació d'Hernández, a instàncies del monitor, a instàncies del VAR, hem vist també a Gabriel Paulista, que es lamentava però que anava coix a l'àrea tècnica. Per tant, jo crec que ja podem confirmar que es tracta d'una lesió del capità del València, d'un dels, per dir-ho d'alguna manera, jugadors importants, que l'altre dia, després de la derrota al Coliseu amb Alfonso Pérez, va ser, jo diria, l'únic que se'n va anar cap a on hi havia els aficionats del València a dirigir-se cap a ells, no? I a dir-los que estaven fent tot el possible, no?, per tirar endavant la situació. Doncs Paulista, de moment, no jugarà la segona part i veurem si es perd algun partit més.
1-0, minut 5 de la segona part, més talla, València 1, Reial Societat 0, en aquest partit importantíssim pel València, no tant per la Reial, diríem, a nivell classificatori, que mantindrà aquesta tercera posició, passi el que passi avui al camp del València. Tenim gol a segona, Mullom.
Sí, acaba de marcar l'Sporting de Gijón, gol de Pedro Díaz, Sporting 1, Tenerife 0, al 8 de la segona part, també roda la pilota Anduba al camp del Mirandés. De moment aquí no hi ha novetats. Mirandés 0, Sporting de Gijón 0.
Es talla pilota per la Reial, que imagino que intentarà dominar el partit tant com pugui en aquesta segona part. Vaja, com és habitual també en els equips d'Imanol Alguacil.
Sí, a veure com afronta també el cop mental, no?, el València, de saber que t'han xulat un penal a favor per posar-te i per col·locar el 2-0. Ara ve de continuar, doncs, fent la feina i apretant les dents per conservar aquest 1-0 que de moment té el marcador. Recordo que el València no guanya un partit a la Lliga des del mes de novembre, contra el Betis. Va ser l'últim partit que va guanyar l'equip Che.
Que hi ha hagut el Mundial, no?
Sí, hi ha hagut el Mundial, però és que en aquest 2023 no n'ha guanyat cap.
Per cert, veia abans la classificació de Lliga d'aquest 2023, ara que dius això, Gerard.
Espera't, que arriba per la banda esquerra Miquel Merino, posa la centrada, no hi arriba Sorlo, la centrada des de l'altre costat, la té Take Kubo a la frontal de l'àrea, la deixa per Diego Rico, el xut peta les cames de Castillejo i se'n va a corna. Serà servei de cantonada favorable a la Reial Societat.
No, que l'Espanyol és dels millors, diria, està entre els 5 millors de l'any, de l'any 2023, i que té fins i tot, ha fet un punt més que el Madrid en aquest 2023. És que el Madrid porta 21 dels últims 36 punts en joc a la Lliga.
És a dir, que molt difícil, Ancelotti, quan ha acabat el partit, guanyar aquesta Lliga. Ui, la Reial una altra vegada.
A punt amb la rematada, Sorlo, des del vèrtex, gairebé l'ha penjat Take Kubo amb la dreta, i Sorlo s'ha estirat al segon pal, ha tret el cap, allargat el coll, la rematada però poc precisa a l'esquerra de la porteria de Mamardashvili.
Ens ha acompanyat Dani Ballar ara fa una estona a l'estudi de RAC1, treballador del Mataró, classificat per la final a 4 de la Champions femenina de Waterpolo. També s'hi ha classificat el Club Natació Sabadell, que ha perdut 13-10 a la piscina de la Roma, però havia guanyat 15-10 al partit d'anada jugat a Sabadell. Hola, Mati Ortiz, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
I enhorabona, felicitats.
Doncs gràcies, moltes gràcies. Una Final Four més.
Amb una Final Four més. Quantes en van amb aquesta, Mati?
Doncs ara la veritat és que no ho tinc massa clar, Jo amb això dels números soc una mica pitjor. La Laura, la portera, és la que ho porta millor, això.
Bueno, això vol dir que en tens moltes. Quan una no se'n recorda de quantes, vol dir que n'hi ha unes quantes. Que n'hi ha unes quantes. Si em portessis una, jo crec que ho recordaries bastant.
Ja ho notaria, oi?
Bastant bé. Classificació amb derrota, 13-10, però... No heu vist perillar l'eliminatòria en cap moment, o sí, Mati?
A veure, sí que és cert que no és el resultat que esperàvem. Al final, qualsevol esportista i nosaltres, sobretot, que tenim aquest esperit també, doncs volíem guanyar. Però sí que és cert que elles doncs, estaven anant al límit, nosaltres estàvem intentant fer el nostre millor joc. I, bueno, tant com perillar, no, però sí que és cert que, bueno, no és el resultat que més ens agradava. L'important és que estem a la Final Four i que hem de treballar fins les setmanes que ens queden.
Ser a la Final Four per un equip com vosaltres és, com ho hem de definir? És una obligació? És gairebé una cosa que es dona per fet que hi ha hagut a ser? Com ho qualifiques tu, Mati?
A veure, al final penso que és com l'objectiu gran del club, no? O sigui, el Sabadell sempre és veritat que ha apostat per això, no? I justament per això també doncs, tenim els fitxatges que tenim i també agraïm al club que faci aquest esforç. Però sí que és com l'objectiu gran i al final ser-hi és important. Sí que també és com que tothom pensa que estem obligats a estar i de vegades el camí no és tan fàcil com sembla. Per això també doncs, estem contentes, no?, de ser-hi un cop més.
Ara hem tingut el Ballar fa una estona aquí a l'estudi i ell sap, gairebé, és que m'ho ha dit amb un convenciment, que li tocarà l'Horizonte Catania a les semifinals, al Mataró. No sé si tu tens un pàlpit tan clar com el Dani. Vaja, només et quedaria que et toqués el d'una Ibaros, evidentment, però o no ho tens tan clar.
No ho sé, jo la veritat que sí que és cert que ara que veníem a l'autocar, algunes ho hem estat parlant, no tenim massa clar, perquè clar, estan les apostes de, bueno, doncs ens ficaran a nosaltres, Mataró i nosaltres, al principi a les semis, perquè no arribi un del mateix país, i d'altres, doncs, dèiem que potser, com que creiem també que som dos equips amb molt nivell, doncs potser també s'esperen i ens creuen abans amb uns altres, i a la final ens trobem, ja veurem. Si tot va bé, clar, primer hem de treballar, guanyar el semi, sigui qui sigui, i arribar a una final, a una hipotètica final.
Si et deixen triar, tens clar qui escolliries per les semis?
Jo ara mateix ja, sincerament, després ja l'experiència de jugar, sí que a vegades pots triar un, però al final el que has d'estar tu és... L'important és que tu estiguis bé, que surtis al 100%, i el rival, doncs, sí que és cert que a vegades prefereixes un més o un altre, però bueno, a l'hora de la veritat tothom vol arribar a la final, o sigui que el partit sigui qui sigui, serà complicat.
S'explicava també el Ballar que hi ha acord entre clubs, entre Mataró i Sabadell, per demanar, per fer una candidatura conjunta, per dir d'alguna manera, i demanar que la Final Four es jugui a Sabadell, a les vostres instal·lacions. Home, això seria magnífic.
Sí, això seria una passada, la veritat que sí, i per això també, com deia, estem agraït al club a que faci aquest esport. Sí que teníem, ja ens ho havien dit, que si arribàvem doncs intentaríem demanar-la i llavors seria molt maco també, perquè al final tant si està el Mataró com nosaltres el públic hi haurà molt més, no? Llavors sempre jugar a casa és un plaer.
És un optimista, ets optimista en aquest sentit de que aterri a Catalunya? No sé si això aquí la rotació també es té en compte d'on ha estat l'última, a veure d'on pot ser la següent. Es deia també el Ballar que les hongareses no tenen intenció de demanar-la a Budapest. Ets optimista de que aterri a Sabadell?
Jo sí, jo penso que la veritat que sí, aterrar aquí, jo crec, bueno, allà, a Sabadell, o a Sabadell o al voltant, però jo penso que sí, la veritat, perquè també l'any passat doncs, ja vas jugar fora i tenim dos equips d'allà, doncs, catalans, doncs, què més, no?, que fer-ho. I si no, doncs, faig una petició oberta, a que sea.
Perfecte, petició feta des dels micròfons de RAC1. Si heu de jugar contra el Mataró, què prefereixes, semis o final?
Home, ja una final, ja puestos, ja que sea xula.
Una més, no?
Ja puestos. És que saps què passa també? Que jo crec que com tothom està ja... Hi ha una part molt ficada amb el Mataró, una part molt ficada amb nosaltres, i també et dic, i soc sincera, que hi ha molta gent que vol que arribi aquesta final. I ens ha arribat gent, ho parlàvem amb la Laura l'altre dia, que hi ha jugadors i jugadores de waterpolo que no són de cap dels equips, que està com, és que aunque tocara en otro sitio, iríamos a verlo. O sigui que ja mira... Pues ja, que sea un show, no?, ja que estem.
Sí, home, seria un regal per l'esport. Ara ho comentàvem, que jo crec que aquesta gran rivalitat, aquesta competència que des de fa ja unes quantes temporades està havent-hi entre vosaltres i el Mataró, el que fa és que gent que el waterpolo li pot quedar molt lluny s'enganxi o pregunti, hosti, què passa aquí, no?, aquesta rivalitat, aquestes finals tan continuades que ara guanyen unes, ara guanyen les altres, no?
Sí, al final és sinònim també de que el waterpolo a Catalunya està sent molt, molt potent, que els dos equips estem apostant molt, clar, també és cert, i qui digui el contrari, doncs a cap li agrada perdre, o sigui, a mi no m'agrada perdre res, però també és veritat que és una extra motivació, no?, que hi hagi aquesta rivalitat, doncs també partits de Lliga, partits de Copa de la Reina, de finals, i tot això doncs també et motiva molt a saber que tens un rival molt directe i que has de fer les coses ben fetes per poder guanyar. Llavors, això també és una motivació extra, per molt que, repito, m'agrada guanyar.
No, i evidentment, si no jugaríem, si no ens agradés guanyar, segurament no jugaríem.
Ja estaria ja aquí, no seguiria aquí, no.
Quan uno no se'n recorda de quantes Finals Fours té, encara se celebra classificar-te per una final a 4 o de manera moderada se celebra això, Mati?
No, i tant que se celebra, sí, a veure, amb cap, sempre celebrem amb cap, però sí que estem contentes. Just mira, avui s'havien trasllat molts familiars a veure, i quan hem sortit, doncs, sincerament no hem sortit tampoc contentes, les cares ja ho deien, perquè al final, doncs, repetim, hem perdut, tot i que som a la Final Four, però després hem canviat també el xip i hem dit, ostres, és que no és fàcil arribar, no?, i hem fet allà uns crits i de més, doncs, que al final s'ha d'estar, s'ha de jugar, i una Final Four més, com tu ho dius, doncs sempre es celebra. Sí.
Doncs Mati Ortiz, a celebrar-ho, enhorabona per la classificació i sort en el que ve per endavant. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per ser-hi.
Mati Ortiz, jugador del Club Natació Sabadell, classificada per la Final Four, igual que el Mataró, d'aquesta Champions femenina de Waterpolo. 15 de la segona més talla, qui té el domini en aquesta segona part, Gerard?
Doncs mira, jo crec que el València està fins i tot millor que la primera part. Ha tingut una doble ocasió Samu Castillejo, està fent mal a la contra, diguéssim que la possessió la té més la Reial Societat, però ha tingut el 2-0 Samu Castillejo, primer ha aturat Mamar Dashvili, després en la segona rematada, totes dues amb la dreta, i pràcticament també des de la mateixa posició, la rematada de Castillejo s'ha marxat massa creuada, però es lamentava el davanter del València. Ara som, com bé dius, al 15, gairebé 16 de la segona part, amb l'1-0, farà un canvi, diria que entrarà Thierry Correia al València, farà un canvi Baraja, serà ja el segon de l'equip local, un ha fet de moment Imanol Alguacil, amb la Reial Societat de moment dominant al mig del camp. Compte aquesta passada entre línies cap ataque, Kubo, la volia Oyarzaba, l'ha tallat bé Comerç, se la quedarà a la banda dreta Castillejo, posa a córrer Almeida, continua Almeida pujant per la banda dreta, encararà Diego Rico, rep el suport de Hugo Duro, ataca en estàtica el València, Mestalla.
Tenim en joc la primera semifinal de Rio de Janeiro, torneig de tenis en terra batuda, la semifinal que juga Bernabé Zapata.
Sí, el valencià contra Cameron Norrie, que ha guanyat el primer set 6-2, ara en el segon parcial 4-2 per Bernabé Zapata. Recordo que a la segona semifinal jugarà Carlos Alcaraz, aquesta segona semi del torneig de Rio.
Contra el xilè Jarry és el rival avui de Carlos Alcaraz del Murcia en aquesta segona semifinal. 8:15, i la setmana que ve el que tenim és un Mundial a Catalunya.
Superesports amb Xavi Puig.
Com diem, la setmana que ve se celebra 8 a 1 el Mundial d'Esquí de Muntanya. L'any passat va acollir el Campionat d'Europa i en guanya a terra el Mundial. El coordinador general del Campionat del Món d'Esquí de Muntanya a 8 a 1 és l'Arnau Anguera. Hola, Arnau, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi.
I moltes gràcies per acompanyar-nos del 27 de febrer, que això és dilluns, amb la inauguració, fins al 5 de març. Aquest Campionat del Món d'Esquí de Muntanya a 8 a 1. Primera pregunta, com estem de neu? Perquè van anunciant nevades a tort i a dreta els meteoròlegs. Com anem de neu, Arnau?
Ho tenim bé. Comparat l'any passat, sí que vam tenir més dificultats durant els europeus. Aquest any, amb aquestes últimes nevades que ens han deixat tot el terreny de joc, totes les muntanyes així enfarinades, ben blanques, ben maques, per poder acollir aquests campionats que els tenim ja aquí a tocar.
L'any passat el Campionat d'Europa a 8 a 1, aquest any ja el Campionat del Món, això és sinònim de bona feina l'any passat, m'imagino.
Sí, Tal com comentava abans, no ho vam tenir fàcil a nivell de nivologia, però just al finalitzar els campionats, la Federació Internacional doncs, ens va reunir i ens va comentar i ens si estàvem interessats en acollir aquests campionats del món el 2023 i bueno, no ens va costar gaire de pensar-nos i dir que sí, que endavant, i amb moltes ganes de trobar-nos en la situació que estem.
Quants esquiadors, quants països mouen el campionat del món d'esquí de muntanya, Arnau?
Doncs mira, en aquests moments tenim unes 700 persones acreditades. A nivell d'esportistes podem dir que o sigui, són 5 proves, 5 modalitats que es faran. Cada dia hi haurà uns corredors, unes persones, uns esportistes inscrits. Més o menys aproximadament podem dir unes 220-230 persones per cursa, i en total 400 persones entre esportistes i entrenadors.
I d'organització m'imagino que també requereix una gentada de por de gent treballant durant no només aquesta setmana, sinó també les setmanes prèvies a Buitaull i on calgui, no?
Sí, sí, sí. Amb això podem donar les gràcies, estem molt agraïts a tota la gent del territori de la Vall de Boí, de l'estació. Més un total d'unes 140 persones voluntàries formaran part de l'organització d'aquest esdeveniment i això, i estem molt contents, molt agraïts per tot el que això implica en el territori i a la vall.
Ara ho deia, 5 modalitats, sprint individual, vertical, relleus i equips, i dues d'aquestes seran olímpiques a Milà, a Cortina d'Ampezzo el 2026, que això deu ser una notícia magnífica per als que competeixen en aquestes disciplines d'esquí de muntanya.
Sí, sí, sí. Aquí, a part de les 5 disciplines, doncs podem dir que l'esprint i els relleus mixtes tenen un caire especial. Tenim gent, observadors del Comitè Olímpic Internacional, que vindran expressament doncs, a veure la prova, per preparar-ho tot doncs, de cara a Milano Cortina a Itàlia. I és més, que estem molt esperançats, amb moltes ganes doncs, d'esportistes d'aquí a casa que ho puguin fer molt bé i per què no aconseguir alguna medalla.
El fet que siguin olímpiques d'aquí a 3 anys condiciona d'alguna manera el que és la competició per vosaltres, el campionat del món o no, Arnau?
Sí, nosaltres, com a requisit de la Federació Internacional, l'any passat en els Campionats d'Europa ja ens vam haver d'adaptar amb el reglament i amb un format que en segons quines proves doncs, tingués un caire olímpic. Això vol dir que les proves són majoritàriament dins del domini esquiable de l'estació i que siguin tant pel públic assistent com fins i tot per mitjans de comunicació siguin molt fàcils de seguir sense perdre l'aspecte de colaritat doncs, dels itineraris, de buscar pujades, baixades, amb trams amb esquís a la motxilla, on els esportistes esperem que també s'ho passin d'allò més bé.
Un campionat com aquest obliga o condiciona el tancament de l'estació pel públic en general o no, Arnau?
No. El que sempre hem primat des de l'organització és que el dia a dia de l'estació es vegi el mínim afectat. Sí que podem dir doncs, que a nivell de la cursa individual, que potser és la prova reina que es disputarà el dia 4 de març, sí que corre o transcorre dins del domini esquiable, però s'ha intentat evitar al màxim possible el tancament de pistes i l'estació quasi no es veurà afectada, si més no, el que s'ha intentat és això, és que el públic que pugui estar al voltant de l'estació pugui disfrutar, gaudir i amb molta proximitat d'aquests campionats.
No només la tanca, sinó que, com dius, i ho estava pensant, és potser el millor lloc per seguir segons quina prova, no? Estar dins de l'estació.
Sí, sí, sí. Hem de tenir en compte que Buitaull, una mica per l'entorn privilegiat en el que ens trobem, doncs té el cim de Puigfalcó de 2.750 metres d'alçada, que és el domini esquiable, és el punt esquiable més alt del Pirineu, i això fa doncs, que el terreny de joc sigui millorable.
La Vall de Boí, per la vall, què significa que aquest territori aculli un campionat del món?
Doncs crec que és molt positiu. Tal com comentava abans, tenim previst unes 700 persones acreditades. A nivell d'organització, uns 140 voluntaris, persones involucrades en l'esdeveniment. Això fa que no sigui només un impacte a nivell de competició, com si diguéssim, sinó a nivell de restauració. Hi ha equips que ja porten dies visualitzant, entrenant tot el que és els diferents circuits, i això fa que l'impacte, que la gent s'hagi volcat, i ostres, jo crec que és un moment idíl·lic per tothom, no només amants de l'esquí de muntanya i de la competició, sinó tothom que vulgui assistir a veure aquest esdeveniment, doncs estarà més que benvingut, i que pugui disfrutar doncs de tot el que comporta la vall, a nivell de restauració, a nivell d'hotels, en general, en tot.
Què diu la previsió del temps de la setmana que ve, si l'has mirat gaire, Arnau?
Sí, em sembla...
Cada dia, no? Tres vegades, no?
Em sembla que últimament, sí. Doncs mira, al començament sí que ens feia patir una mica. Tenim informació doncs de que demà...